sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Des d'aquest dilluns 1 de maig i fins al pròxim 30 de juny, el sector de l'arrossegament Caleró està en període d'aturada biològica i enguany, per sort, podríem dir, no coincidiran les dates amb les de la flota del sud del Delta de l'Ebre. Una coincidència que l'enxat es va produir en el mes de juny, precisament, i que va fer que al mes d'agost tota la flota de la demarcació anés a la mar. Això va provocar una davallada de preus, tot i l'augment de les captures. Enguany, de moment, per això, i han aconseguit el sector pesquer que la flota de l'arrossegament del nord del Delta doncs faci aquesta aturada biològica ara, en aquest mes de maig i també el mes de juny, i la del sur ho faci al mes de juliol i agost. Com està l'estat de l'arrossegament un cop tancada aquesta campanya? Li volem preguntar de seguida al patró major de la confraria de pescadors Sant Pere, Miquel Brull. Miquel, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
I la pregunta és clara, com està el sector de l'arrossegament després d'un any en què entenc que després de l'aturada biològica de l'enxat de la vida de l'any passat, tot i les captures, la sensació econòmica no era bona. Ara s'han recuperat els preus abans de tancar la campanya?
Sí, jo crec que el sector està bé i, a més, ara està content. Això és molt important. Està content perquè han pogut, al final hem aconseguit tornar a fer les aturades biològiques com el sector volia, com havien fet sempre, que havien fet la banda nord maig i juny i la banda sur juliol i agost. Això l'any passat, doncs, el govern, l'administració de Madrid, que és el que té la competència, no mos ho va deixar fer. Hem estat un any treballant molt i al final hem pogut fer entendre a l'administració que el correcte i el normal i el bo per la mar era fer-ho tal com ho feien. Així ho ha entès l'administració i doncs, bueno, estem contents perquè hem pogut lograr fer l'aturada biològica doncs, com la volíem fer i no solapar el mes de juny, que pues, no és bo per a ningú.
Entenc que, per tant, si hi ha captures i el preu del peix s'ha recuperat, s'ha estabilitzat, el sector podríem dir que es troba en un bon estat de salut. No en el millor, no en l'excel·lent, no en l'òptim, però sí que es troba en un estat més que acceptable.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el sector de l'arrossegament està bé. Evidentment, no hi ha cap sector de la mar que sigui excel·lentment bé, però bueno, el sector de la mar de l'arrossegament crec que està bé i això pues, mos comportarà i mos ajudarà que encara de cara a tot el que és enguany jo crec que encara serà millor. Els preus són els que són, sempre he dit que aquí al poble el peix va molt ben pagat, a diferència d'altres cofradies, estem portant un peix que jo crec que cada vegada més el sector està portant el peix més ben conservat, més ben presentat, això es nota en els preus. I jo crec que és la línia a seguir, ara seguim luchant i bueno, tot el que poguéssim fer i ara pues, bueno, hem aconseguit això, que evidentment pues, això és un pas important de cara al sector.
Els estocs, tancant aquesta temporada, estaven en bones condicions, és a dir, moltes vegades ho he comentat des de la confraria i els propis pescadors que a finals de temporada va davallant una mica i que aquesta aturada biològica permet recuperar els estocs. Hi ha hagut davallada, almenys molt notable?
Home, sempre hi ha davallades normals. Estàs pescant durant 10 mesos, pues, se nota, evidentment, i quan armes pues, la recuperació es veu clara, que això ho demana el sector.
Ho tinc també en comparació a d'altres anys.
Sí, el que va que també pues, al final d'any també o al final de campanya també influeix molt com ara pues, si hi ha brom, si no n'hi ha tant, perquè pues, bueno, hi ha barques que van més a pescar, hi ha barques que fan festa, i això també pues, condiciona una miqueta les captures. Però bueno, jo crec que no s'ha tancat malament la temporada, doncs. No crec que no s'hagi tancat malament i espero començar-la més bé.
Esperem que sí i que doncs, enguany s'incrementin les captures, sinó que es mantinguin a les mateixes xifres de l'any passat i que els preus acompanyin, que al final també és una mica l'objectiu. Aquests mesos se'n beneficien les confraries del sur, especialment entenem la de Sant Carles de la Ràpita, i que a l'agost ho pugueu fer la confraria de l'Ametlla de Mar, perquè Miquel, hi ha una de les qüestions que, evidentment, associades a les aturades biològiques són els cobraments de les vedes. Com està aquesta qüestió? Perquè la vau patir a finals d'any, tot i que la Generalitat doncs, va pagar ja la veda del 2016. Com està? En l'àmbit de l'arrossegament per aquesta aturada d'enguany?
Bueno, pues, si no mos fallen els càlculs, també hem lograt pues, que enguany, el 2017, mos puguin pagar 30 dies, que és el que reclamàvem. Uh-huh. Ho tenim, no està o no ho tenim firmat, però les últimes notícies que tenim de Madrid, perquè vull dir, això és potestat de Madrid, mos han dit que segurament, quasi bé segur, que o sigui, enguany cobraríem 30 dies, que és el que reclamava el sector. El que no podia ser era que, per exemple, la província de Tarragona, parant dos mesos, cobríssim el mateix que la província de Barcelona i Girona, que para un mes. Això és il·lògic. O sigui, no pot cobrar igual una barca que està dos mesos fent una aturada biològica que una que en fa un mes. L'administració ho ha entès així, crec que ho ha entès bé. Nosaltres també, evidentment, li hem donat els arguments. I segurament, no, ja et dic, no està firmat a dia d'avui, però jo crec que, en el que ens han dit, crec que hi ha moltes possibilitats de que poguéssim cobrar els 30 dies. I, evidentment, estem reclamant i reclamarem sempre les aturades biològiques que ens deuen.
Perquè us deuen encara 2014
i 2015. De fet, ens deuen 2013, 2014 i 2015. El que passa és que, clar, els plans FEM s'havien de posar en pràctica l'1 de gener del 2014, per això el 13 deixem una miqueta així en impàs.
Madrid parlem no... dels fons estructurals...
Exacte, dels plans FEM, que venen de la Comunitat Europea. Madrid no els aprova fins a finals del 2015 i ells ens diuen que no tenen per què pagar cap ajuda en caràcter retroactiu, evidentment. Jo la veda o l'aturada biològica l'he de fer quan toca, la tinc aprovada per Madrid, i per tant el que estem reclamant nosaltres és que no és culpa nostra que ells no fessin la feina quan tocava. Nosaltres vam fer l'aturada quan l'havíem de fer i nosaltres estem reclamant i ho reclamarem hasta que ens diguin que no, però bueno, ho reclamarem.
Per tant, és una insistència, el que sembla que almenys la diferència respecte a anys passats en els quals encara us deuen els diners és que almenys enguany ja s'està parlant de sí. Quines quantitats i com es pagaran i almenys això ja és un altre símbol per al sector. Parlant de les dates de les vedes, i com dèiem, apuntàvem a l'inici, enguany es torna aquell format tradicional de que no hi ha aturada, podríem dir, pesquera a la demarcació de Tarragona, com sí que va passar l'any passat, on al mes de juny tota la flota va quedar amarrada a port, a diferència d'enguany, on hi haurà dos mesos i dos mesos per diferència. Però, Miquel, això de que vingui ordre ministerial de les dates en què s'han de fer les vedes, no només aquí, sinó tota la flota pesquera del litoral, podria tindre els dies comptats, almenys a Catalunya, perquè el govern de la Generalitat està treballant i preveu tindre el llest aquest estiu un nou model de gestió pesquera que consideren únic al món. És que, sobretot perquè les decisions en l'àmbit de vedes, però en molts més assumptes, ja no passaran, diguem-ne, d'una imposició del govern cap als pescadors, cap al sector pesquer, sinó que s'intentarà establir una cogestió entre administració, entre pescadors i també important al sector científic. Per tant, podríem dir que, no sé si l'any vinent, i tot dependrà de com es pot aplicar aquest model de pesca, però tal com entenem les vedes actualment, amb aquests terminis podrien canviar? Ho veieu així? Ho heu comentat amb la Generalitat ja?
No, aviam, nosaltres l'única vegada que hem tingut la imposició de les fetges de la tura biològica va ser l'any passat, a l'o mes de juny, que Madrid va dir sí o sí, sempre, hasta la fetge, les aturades biològiques, les fetges les ha posat el sector, les han posat nosaltres, sempre tenint en compte i parlant amb el món científic, evidentment, no fem unes vacances, fem una aturada biològica per a recuperar el recurs. Vull dir, no estem parlant de que fem dos mesos perquè volem agafar la tovallola i anar a la platja. No, fem l'aturada biològica la fem quan creiem que és necessària pel recurs, perquè evidentment el científic sap el que sap, però els pescadors també sabem quan hem de parar i quan hem de deixar d'agafar peix per a que recuperi lo caladero. Uh-huh. En tot això que vol treure la Generalitat, nosaltres de moment no sabem molta cosa, ja també Madrid vol fer unes mesures restrictives, però clar, aquí el que ens podem trobar o que es pot trobar l'administració és que clar, la competència de pesca a dia d'avui la té Madrid en aigües exteriors. Clar, si ara la Generalitat vol implantar un model de pesca i Madrid ne té un altre, jo no sé aquí com quedarem? O sigui, això és un tema que s'haurien d'arreglar entre ells, entre les dues administracions, que Madrid li cedies la competència de pesca a la Generalitat, o jo no sé com ho han de fer-ho. Però, clar, nosaltres això és com tot. A dia d'avui, la competència en aigües exteriors la té Madrid. Jo no sé tot això com se pot acabar o com pot repercutir damunt del sector. És una cosa que s'està treballant. Jo sé que ells fan, és veritat, i fan un pla de gestió, plans de comercialització del peix, tot això s'està treballant des de la Direcció General de Pesca, però jo crec que això més aviat és un tema que s'han d'aclarir les administracions.
Més enllà d'esclarir qui tindrà les competències en pesca, el que sí que és cert és que, en aquest cas, el director general de pesca de la Generalitat, Sergi Tudela, va fer unes declaracions, unes explicacions a la cadena SER, ara fa just un mes, explicant doncs, aquest projecte de model de gestió pesquera, en el qual deia que una de les visions, o un dels motius en els quals es vol crear aquest nou model de gestió és també per evitar excés de captures, considera el director general de pesca, que s'estan produint actualment als caladors mediterranis. Diu que d'aquesta manera, amb aquest nou model de gestió, el pescador podrà anar a pescar quan li interessi comercialment. Per tant, posa el focus en l'aspecte de la comercialització i evitar el que diu, considera que passa sovint, que és el que el pescador torna amb més quantitat de la que moltes vegades el mercat pot absorbir i, per tant, el peix acaba tenint uns preus ridículs. Ho comparteix, Miquel, la postura de Sergi Tudela?
Sí, però aquí sempre parlem del mateix. El problema que tenim és que la venda que es fa en una subhasta, la venda que es fa a la subhasta d'aquí, la que es fa a Tarragona, o la que es fa a Altea, o la que es fa a Vinaròs, va tot per telèfon. O sigui, avui, a les 5 de la tarda, quan se ven el peix a tot arreu. I se sap el peix que hi ha aquí, el peix que hi ha allà. I els majoristes compren a tot arreu. Llavors, si aquí pesquen menys i els altres puestos continuen pescant més o pesquen més, tot va al mateix mercat. Llavors, com ho fem, això? Com ho gestionem, això? O sigui, no estem parlant que el peix que agafem a la cala se queda a la cala. Llavors, sí, evidentment, però el peix que s'agafa a la cala se porta a Mercamadrid, se porta a Mercasevilla, se porta a Mercabarra, i allí ens trobem amb el peix de les altres cofradies i dels altres pobles i de tot el món. Tot això és molt complicat. Uh-huh. S'ha de tirar endavant la comercialització, evidentment, perquè el peix, quan no t'hi preu, no val. Ja em pots portar de peix en terra. Si el peix va barat, de diners no se'n fan. Se fan diners a la mar quan el peix va ben pagat. Però, clar, el tema este és un tema molt complicat i s'ha de saber molt bé com se fa i com se deixa de fer, perquè no vol dir que a la cala no hi hagi peix o que no se n'agafi gaire, si als altres llocs se n'agafen molt. O sigui, el que aquí s'hauria d'intentar és regular a nivell mediterrani. Uh-huh. Intentar a través de les cofradies, a través d'algun sistema, no sé com, a través de jo crec que més aviat hauria de ser un tema de comunitats autònomes, i aviam com podem regular una miqueta la pesquera i així regular el mercat. Llavors sí que tiraríem endavant. Això seria una cosa important. Regular, però regular tot. Per què? Perquè si el peix d'aquí va a Mercamadrid, i a Mercamadrid està peix del sur, el peix tampoc no val diners, perquè el comprador parla per telèfon i diu: no me'n compris, que aquí va tal preu o va l'altre preu. Uh-huh. Vull dir, no comprem com fa 50 anys, que es comprava el que havia al moment. Avui està tot globalitzat. I un minut a nivell mundial és molt de temps.
De fet, el peix de la cala està a Madrid, o pot estar a Madrid la mateixa nit, tot i que es vendrà l'endemà al matí, igual que el peix que pot vindre amb avió des d'altres parts del món. Per tant, en aquest sentit, entenc que en aquest aspecte el sector pesquer també està dins d'aquesta globalització. Però, per cert, ja que parlàvem també de la Generalitat, també teniu noves mesures en l'etiquetatge del peix, en l'etiquetatge de les caixes. Ja en vam parlar a començaments d'anys de tot el nou model que vau aplicar a l'hora de la rebuda de les caixes a la subhasta, i també un cop ja s'ha subhastat i ja té comprador aquella caixa, com es distribueix a la cofradia en personal propi, seguint totes unes normes de la Generalitat. Però a més a més heu incorporat un nou sistema d'etiquetatge també una mica diferent al que habitualment podem trobar en altre tipus de peix, que podríem dir que a la mateixa caixa sabem tota l'espècie, tallatge, pes i barca, embarcació d'on prové.
Sí, no, evidentment ara s'ha fet a nivell, això ho han fet aquí a Catalunya, a nivell de la comunitat d'aquí, ho han fet, una etiqueta que serà pràcticament única per a tot Catalunya, en la qual hi ha tota classe d'informació d'aquella caixa, inclús ara a través del telèfon mòbil, No sé com se fa tampoc, perquè jo aquests mòbils moderns no els entenc, però bueno, hi ha un codi que és, tu pots saber tota la, la... Això està molt bé, això és perfecte, però, claro, ara on anirem en una gran superfície, veurem una caixa de peix de la Milla de Mar o de Tarragona o de Sant Carlos o d'on sigui, que amb tota classe d'informació, i al costat hi haurà una caixa de lluç i posarà Atlàntico Norte. I ja està clar. I llavors, com fem això? Juguem les mateixes cartes o no les juguem les mateixes cartes? Jo crec que aquí l'administració té molt a dir. O sigui, jo, nosaltres volem, el sector és el primer que demana que el peix estigui molt ben identificat, que se sàpiga el peix de llotja o el peix de costa, o això que tan famós ara del quilòmetre zero que es diu, que estigui molt ben coordinat i molt ben detallat. Amb això estem a favor, evidentment, per això hem canviat les etiquetadors i tot de les cofradies.
De fet,
però...
també té un valor afegit, entenc.
Molt bé, exacte, evidentment. Però també volem que el peix que mos entri de fora, que és el peix que mos fa mal, de veritat, també reuneixi les mateixes condicions que en altres mos obliguen d'alguna manera o altra a fer. Parlem, estem parlant de controls de sanitat, controls d'etiquetatge i tot això. I llavors potser començarem a luchar les mateixes cartes, però ara resulta que nosaltres anem al dedillo de tot i el que entra de fora com entra? A cost zero, s'entra les merques i veneu i ja mos aclarirem? Això no és lògic tampoc, és una competència desleal.
Aspecte de comercialització que entenc que és important, es ha parlat d'un pla de comercialització respecte al sector del peix blau, respecte al sector de l'encerclament. He d'aprofitar aquesta oportunitat per parlar-ne, Miquel. Com esteu actualment al sector de l'encerclament, que seguiu com a port base a Tarragona? I no sé si hi ha una mica de llum al final del túnel?
Pues estem d'aquella manera. Aviam, el començament d'enguany sí que és veritat que va ser diferent al dels últims anys. Se va trobar molta més quantitat de peix, el peix és d'una talla més gros, igual l'oceito com la sardina. Ara, pues, bueno, el tema del brom i tot això, sempre hi ha un paron, ara passa el brom, aviam com tornen això, però sempre fem cap al mateix. Els preus estan massa derrotats, el mercat està massa derrotat, o sigui, pots agafar peix, però si el peix no té un valor normal, de diners no se'n fan. Llavors, el que parlàvem, l'administració està molt en el tema de comercialització, però és que, clar, és que això és una lucha que jo crec que ells han de prendre una part molt important. Jo no em puc barallar amb el peix del Marroc. Jo, com a pescador o com a cofradia, jo no em puc barallar amb el peix del Marroc. S'ha de barallar l'administració o amb el peix de Croàcia o amb el peix que ve d'allí en sigui. Jo no ho sé, vull dir, ells parlen molt de comercialització i s'omplen la boca i a mi em sembla tot molt correcte, molt perfecte, però arriba un moment que el que té la potestat de deixar entrar els camions per la frontera és l'administració, no sóc jo, eh? I són ells els que han d'exigir el control i la vigilància.
Entenc que doncs veurem com van evolucionant les xifres a mesura que vagi avançant l'any a nivell de peix blau. Sí que hi ha més pesquera, però si els preus no acompanyen, evidentment això no ajuda. Respecte als estudis científics, se'n sap alguna cosa més?
Algo sabem, van dir que estaven els diners ja. Bueno, ja és un pas. Ara això havia de sortir a concurs, aviam quina empresa, si ho agafava una universitat o alguna empresa que ho agafava. I l'última notícia que en sabem és que potser a final d'any se començarà a fer l'estudi. Com sempre, tard i malament.
I lent. En aquest cas, l'administració sempre té aquesta característica. Això em sembla que no és una administració en concreta, són quasi bé totes. Sí. Poques se n'escapen. Miquel, abans parlàvem dels diners que cobreu o no cobreu respecte a les aturades, i evidentment també els patrons reben pocs diners, però en reben. I va haver una polèmica, ara fa un parell de mesos, sobre la intenció de la Unió Europea de demanar que es retornessin aquests diners si els inspectors de pesca detectaven infraccions, bé sigui a nivell de pesca o també a nivell de les embarcacions. A més, a través d'aquestes noves condicions que posava la Unió Europea, doncs bé, l'embarcació no havia de tindre cap infracció greu en 12 mesos previs, ni tampoc en els 5 anys posteriors. Aquesta possiblement sigui la més dura de totes a l'hora de rebre els ajuts, és a dir, cobrant la veda, que en 5 anys posteriors no es pot tindre cap mena d'infracció. com està aquesta situació? Perquè això entenc que també, al final, era que deu-vos els diners directament, no voleu pagar-nos-els, no? Perquè, d'alguna manera, són mesures molt restrictives i que, evidentment, amb sancions, infraccions petites que poden passar en l'àmbit pesquer, fàcilment perdíeu aquests recursos econòmics.
No, evidentment, això quan va sortir mos vam esgarrifar tots. Aviam, la majoria de gent vam dir, no cal demanar la veda, és igual, no cal demanar perquè me l'aprendran. Perquè això és una cosa que tampoc no té cap, ni cap ni peus, és que és una injustícia total. Vull dir, aviam, a tu et posen una multa, et posen una sanció, tu la pagues i punto. Què vol dir? Que queda amunt de pagar la sanció, llavors m'has de treure les subvencions. Vull dir, o sigui, tu, no ho sé, tu vas per la carretera, t'aparen els Mossos i et posen 1.000 euros de multa, els pagues i s'acaba el carbon, i allí s'ha acabat tot. O és que et trauen si has cobrat o si no has cobrat d'equip d'allà. Això no s'entén. Aviam, les cofradies, les federacions van fer al·legacions molt fortes al respecte. L'administració ho va entendre, i l'última notícia que vam rebre de l'administració és que això ho han rebaixat molt. Jo crec que a dia d'avui, tal com està això, no diré impossible, perquè a la vida no hi ha res impossible, però és molt difícil que en una barca li traguin una subvenció o li retreguin la vida per una sanció. Uh-huh. Jo crec que això al final ho han pogut rebaixar més. I encara no és rebaixar-ho, és que ho hauríem d'eliminar, ho hauríem d'intentar eliminar això. No té cap sentit. Aviam, tu fas una infracció, t'han agafat i la pagues. Sí que és cert també que cada vegada més el pescador està més conscienciat de no fer infraccions. Però bueno, evidentment, és que com ara, doncs, com el tema del diari electrònic, sense voler, la pots fer la infracció perquè et pots equivocar tranquil·lament i la pots fer. I no t'equivoquis volent. T'equivoques, doncs, inconscientment, perquè tu no pots fer-ho com ells te demanen. No és just. Jo crec que l'administració ho ha entès així i han rebaixat molt i esperem encara que ho rebaixin o que ho traguin.
Uh-huh. A més, també, tampoc fa molt poc temps vau fer una reunió aquí al municipi per parlar del tema dels descartes i amb un tema en el qual també podíeu rebre sancions en aquest sentit si no complíeu amb els barems que marca el Ministeri de Pesca espanyol. Per tant, hi ha moltes potes per on el sector pesquer pot rebre sancions lleus o sancions greus. Sou un sector que esteu molt vigilat, que esteu molt investigat, podríem dir.
Jo crec que la paraula és perseguit.
O perseguit?
Jo crec que estem massa perseguit. Jo crec que avui en dia el sector de la pesca a nivell global està massa perseguit. Aviam, avui en dia els que anem a la mar, la gent que anem a la mar, la gran majoria de gent que anem a la mar, estem plenament conscienciats del que volem és anar a la mar i guanyar-nos la vida a la mar. Mm-hmm. Tot això de la pirateria ja ha quedat molt reduït. Vull dir, avui la gent està molt conscienciada. Evidentment que pues, sempre l'ocasió fa el lladre, perquè ens hem d'enganyar. Però no és allò d'abans. Jo crec que el sector de la pesca està massa perseguit. Ens posen unes sancions que són exagerades, és el que comentava abans. Tu vas per la carretera, vas al 160, pots matar una família i et posen 500 euros de multa. Vas a la mar, t'equivoques, tens un error al no diari electrònic, per exemple, sense voler, perquè no portes una bàscula a bordo, perquè no pots pesar el peix, per 50.000 coses, i els 3 o 4 o 5.000 euros ja te'ls posen. Com han d'estar això? Jo no he matat a ningú, no he fet res. Vull dir, ja és abismal.
Són molt estrictes, no?
És massa. Jo crec que avui en dia l'administració, sí que potser a poc a poc l'administració ho entén, ho entenen, però jo crec que avui en dia l'administració ha de començar a canviar el xip també. Els pescadors l'han començat a canviar i crec que l'administració no l'ha canviat encara i l'ha de començar a canviar. Jo crec que avui la gent volem anar a la mar i ens volem guanyar la vida anant a la mar i el que volem és que hi hagi peix a la mar. I una de les proves més clares és el que parlàvem abans de les vedes. Hem estat 3 anys sense cobrar i nosaltres continuem fent vedes. Això no s'entén en cap sector i nosaltres ho entenem així i així ho fem. I com això doncs, podríem parlar de reduir horaris, podem anar 12 hores a la mar, per exemple, en cas de l'arrossegament anem 10, podríem fer això i no ho fem, hi ha 50.000 coses, i l'administració això ho ha de començar a veure, que la gent volem anar a la mar, a guanyar-nos la vida a la mar, no a esquilmar la mar. Ens venen empreses per la limpieza de plàstics, participem en tot, fem això, fem allò, ho fem tot, per què? Perquè el que volem és salvar la mar. Jo no vull treballar en terra, jo vull anar a la mar. I això crec que l'administració ho ha de començar a entendre.
Esperem que sí, que això quedi clar i que pugueu tots plegats tal com demana la Generalitat en aquest nou model de pesca, almenys, administració, pescadors i científics, gestionar conjuntament els recursos marins. Miquel, si et sembla, passem un moment per la confraria, parlem de l'actualitat d'aquesta institució. Sabem que ben aviat han de sortir publicades ja les bases de la primera convocatòria del grup d'acció de pesca Mar de l'Ebre, grup d'acció local Mar de l'Ebre. Les confraries, i formeu part a dins d'aquest grup d'acció local, teniu pensats ja alguns projectes? Voldreu participar amb aquests fons o bé ajudareu com a institució al sector perquè pugui presentar-se en aquestes convocatòries?
Evidentment que intentarem participar, i com no, si hi ha un o altre del sector que necessita, evidentment l'ajudarem, és la obligació nostra ajudar la gent del sector. El que passa és que vam parlar en la confraria de Sant Carlos i de l'Ampolla, i evidentment les cases del Tebre, que podríem fer una reunió, a veure amb quins temes podríem tractar conjuntament, per si volem fer alguns temes del que parlàvem, de comercialització, temes de propaganda, el que sigui, però, clar, primer que tot s'ha d'assentar les bases del grup d'acció local, i una vegada això estigui assentat i tot coordinat i tot posat en funcionament, llavors ja serà quan començarem a intentar fer projectes.
I, per cert, vau tancar l'any 2016 amb xifres positives a la confraria.
Sí, 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 no, també estem contents d'això. Almenys vam tancar en un balanç positiu, que és, de fet, és el que interessa, tot i que l'any tampoc no ha sigut un any per a tirar coets, però també des de la confraria també estem fent plans d'intentar reduir i estalviar tot el que podem, evidentment, perquè al cap i a la fi els que paguem som els pescadors, vull dir, això ho hem de tindre sempre molt present.
I també la confraria viu o funciona gràcies als pescadors, que amb els preus que hi ha, vull dir, que és un cap per mans.
No, és que aviam, és que la confraria no és res, són els pescadors, vull dir, la confraria, si no hi ha pescadors, la confraria no és res, és un nom, som els pescadors, i per tant hem de treballar per a què, a tirar-ho endavant, i ja et dic, l'any l'hem tancat positivament, això per nosaltres és una satisfacció.
Esperem que aquestes xifres es puguin repetir aquest 2017 també, i que siguin signe també, si hi ha un creixement, de que l'arrossegament, que era el tema amb què hem obert aquesta entrevista amb el patró major de la confraria de pescadors Sant Pere, aquest estiu té la possibilitat de fer una bona activitat econòmica, bones captures per suposat, però també que el peix es pagui a un preu digne. Entenem que ha de ser una de les qüestions importants, i sobretot anirem seguint tot el que es vagi desenvolupant. Almenys el sector pesquer està al punt de mira de molts sectors, no sé si per bé o per malament, però està al punt de mira, i entenem que s'haurà d'anar seguint amb tots aquests models de gestió proposats, més o menys restrictius, però almenys sí que compten amb la voluntat d'escoltar les veus dels pescadors, que això potser durant molt temps no era així.
No, és que lo fundamental i el que volem els pescadors és participar de tot això que hi hem de participar i que ens afecta, que durant molts anys no hem estat. Ara sí que ens diuen que estirem, això per nosaltres és important, sí que és la nostra lucha contra tots, perquè diràs que tothom va en contra nostra, però almenys poder dir la nostra i poder dir nosaltres això ja ho vam avisar, nosaltres això ho vam dir, perquè de fet cada vegada que els pescadors han dit alguna cosa per salvar la mar i no m'ho s'ha escoltat, i ara em refereixo al tema del peix blau, que a l'any 2010 i nosaltres ja vam començar a denunciar el que passaria, estem al 2017, i ara si mos haguessin escoltat potser avui seríem diferent. I jo crec que el món científic, evidentment nosaltres hem d'estar al costat del món científic, mos interessa molt els pescadors, l'administració, però hem d'estar tots junts i hem d'estar a la taula tots junts, no poden estar uns i naltros, que som els que anem a pescar i al cap i a la fi som els que vivim la mar cada dia i els que sabem com està la mar de veritat, perquè el científic està a casa i nosaltres anem a la mar cada dia, i per tant crec que mos ha de tindre en compte i força.
Miquel Brull, patró major de la confraria de pescadors, moltíssimes gràcies, en principi, i si res no canvia, ens tornem a trobar quan estigui a punt d'acabar aquesta aturada biològica, perquè tindrem una cita al calendari que organitzeu des de la confraria, que són les festes de Sant Pere, una altra vessant molt més lúdica, que també serviran per a donar punt i final en aquesta aturada, perquè després ja el sector tornarà a la mar l'1 de juliol. Miquel, moltíssimes gràcies, fins a propera.
Gràcies a vosaltres.